Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 24 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit. Aquest fa més d'una hora ja per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins a prop d'un quart de vuit del vespre al canal, altra punta del país. De seguida, Goli Massip, que ens portarà el temps d'un dia que ja es va notant, si sortiu ara al carrer, una caiguda important, clara, de les temperatures, que serà encara més evident al migdia, entre 4 i 8 graus de descens dels termòmetres, per tant, important. A l'espera que arribi una mica de pluja, no avui, sinó demà, de forma no especialment intensa, però sí generalitzada. Aquest diumenge de Rams, que avui estrenem amb la preocupació enfocada a Rússia, on creix l'escalada, ja no només verbal, del Kremlin, després de patir divendres un sanguinari atemptat terrorista molt cru, on van morir més de 130 civils que anaven a un concert. Aquesta nit passada, Estat Islàmic ha publicat vídeos de les càmeres que duien els terroristes, molt crues. Vladimir Putin i tot el seu govern ahir, malgrat aquesta reivindicació evident jihadista, ja no només de paraules, sinó ensenyant les imatges, miraven, malgrat això, de vincular l'atac amb Ucraïna. I, de fet, aquesta nit passada, l'exèrcit rus ha tornat a fer diversos atacs al territori ucraïnès, especialment a la capital, a Kiev i a Lviv. En parlarem en un dia que ens hem llevat, quan falten 7 setmanes per les eleccions, amb una enquesta molt interessant que publica avui La Vanguardia, on es perfila clarament Salvador Illa, del Partit Socialista, com el favorit a guanyar els comicis, on Carles Puigdemont, atenció, sembla que avançaria Pere Aragonès en el camp independentista, i per tant Junts seria segona força en aquesta enquesta, tot i que a molt poca distància o molt a prop d'Esquerra Republicana. A una mateixa enquesta, on el PP es dispara de forma espectacular i ja seria la quarta força del Parlament, però on sobretot quedaria un escenari complicadíssim de governabilitat. Primer de tot perquè en termes electorals la patacada, la rebregada que s'endú l'independentisme és molt important i, segons l'enquesta, perdria tota possibilitat de majoria de govern. Entre Junts, Esquerra i la CUP perdrien, si avui hi haguessin eleccions, 12 escons d'una tacada i es quedarien, per tant, a 6 de la majoria absoluta. Per cert, que del camp independentista no tindria representació ni la formació alhora de Clara Ponsatí i de Jordi Graupera ni la ultradretana Aliança Catalana. Per tant, en no ser possible un pacte independentista, tots els governs passen ara pel PSC de Salvador Illa. Els socialistes no sumarien ni amb Esquerra ni amb els comuns en solitari. Per tant, si volguessin governar amb les esquerres, ho haurien de fer amb un front més ampli, amb un tripartit. Sí arribarien els vots per reanimar la sociovergència si volguessin fer-ho amb Junts, tot i que sigui certament difícil. De fet, tant Esquerra com Junts, en principi, els últims dies han negat la possibilitat de fer president Salvador Illa. Tampoc sembla factible un acord tipus l'Ajuntament de Barcelona, que van viure amb suport directe dels comuns i indirecte del PP. Les dretes tampoc sumen. Per tant, en tot cas, tots els governs passen per Illa i els escenaris d'aquesta enquesta només deixen com a possible un pacte entre PSC i Junts o bé una reedició del tripartit. En tot cas, temps de canvi de rasant a Catalunya, amb un independentisme que ha perdut molt vigor, amb una esquerra que no rendibilitza gens l'avançament electoral i un Junts que fia a la figura de Carles Puigdemont tot el seu capital polític. Al darrere dels escenaris, però gens descartable, a aquestes alçades és que es tornin a repetir eleccions en un bucle perpetu de la política catalana encallada des del 2017 i que encalla també la governabilitat del conjunt d'Espanya. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs pendents de Rússia, perquè aquesta matinada ha tornat a atacar Kiev amb missils i drons. És el primer bombardeig després que ahir Putin omatés l'autoria reconeguda d'estat islàmic i incriminés Ucraïna a l'atemptat de divendres. Mentrestant, el número de ferits a Moscou ja s'enfila als 152 i els morts a 133. Zelensky assegura que no hi té res a veure.
Atenció a l'enquesta electoral que publica avui La Vanguardia. El PSC guanyaria les eleccions del 12 de maig amb 41 escons, mentre Junts i Esquerra es disputarien el segon lloc, 29 i 26 diputats respectivament. L'independentisme perdria la majoria absoluta i la sorpresa seria el PP, que passaria de 3 a 15 escons.
Avui que tornem a estar pendents del bloqueig judicial de Telegram a Espanya, que a aquesta hora encara no s'ha produït. Ahir a la tarda l'Audiència Nacional va donar 3 hores a les operadores per paralitzar l'aplicació de missatgeria. És un termini que començaria a comptar quan les companyies rebin la notificació.
Mentrestant, al Regne Unit, els prínceps de Gales diuen que estan commoguts i agraeixen les mostres de suport després de l'anunci del diagnòstic de càncer de Kate Middleton. Ho han explicat en el que serà el darrer comunicat del Palau de Kensington durant un temps. Ara es volen centrar en la recuperació de Kate Middleton.
I també estem pendents de les alteracions en la mobilitat avui, que s'acaba la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa començarà a 11:45 del matí a l'Avinguda Maria Cristina i recorrerà diversos pobles del Baix Llobregat. A 2:15 els corredors tornaran a Barcelona per arribar a la meta a Montjuïc.
Als esports, aquesta nit ha mort l'expresident del Betis, Manuel Ruiz de Lopera. Als 79 anys va presidir el club sevillà des de 1996 al 2006. El Barça va rebutjar una oferta de 200 milions per Lamine Yamal, segons ha explicat Joan Laporta en l'estrena del podcast del president. El dirigent blaugrana també ha revelat que van comunicar a Nike que trencaven el contracte per una sèrie d'incompliments. En l'apartat de motor, victòria de Carlos Sainz aquesta matinada al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. Avui també a cursa de MotoGP a les 3, el dia en què s'espera que Pogacar es proclami vencedor a Barcelona en el final de la Volta Ciclista a Catalunya.
I perquè fa el temps, un diumenge de cel força tapat a les comarques d'entre Barcelona i Girona, fins i tot amb alguns plogims que ara s'escapen entre el Vallès Oriental o el Maresme. Més clarianes a la resta i una temperatura que avui baixa de manera contundent. Al migdia els termòmetres marcaran entre 3 i 7 graus menys que ahir.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, Rússia ataca per aire Ucraïna després del discurs de Vladimir Putin obviant l'autoria d'estat islàmic i vinculant-ho al país ucraïnès d'aquest atemptat de divendres a Moscou. Us ho vam explicar ahir, aquesta acció sanguinària de la cèl·lula jihadista a Moscou, en un teatre, en un auditori, on van morir, darrer balanç provisional, 133 civils i van resultar ferides 152 persones. De moment, només ha tingut conseqüències a Ucraïna, que no hi té una implicació almenys directa. Ha estat de nou una matinada complicada al país, amb atacs de míssils i amb drons que han arribat a totes les regions del país, amb explosions i incendis a la rodalia de grans ciutats com la capital, Kiev o Lviv. Fins i tot un dels míssils llançats per Moscou hauria entrat en espai aeri polonès. Això sí, fins ara, sense que s'hagi informat ni de morts ni de grans afectacions materials. Tot i que en l'últim mes el Kremlin havia tornat a intensificar les accions aèries contra Ucraïna, els atacs d'aquestes últimes hores arriben, i això no es pot obviar, després d'un discurs ahir molt clar del president Putin.
Tots els atacants s'han detingut. Van intentar fugir cap a Ucraïna, on, segons les dades preliminars, se'ls havia preparat una finestra des del costat ucraïnès perquè creuessin la frontera. Els autors i organitzadors d'aquest crim rebran un càstig just i inevitable, siguin qui siguin, els hagi dirigit qui els hagi dirigit. Identificarem i castigarem tots els que estan darrere dels terroristes que van cometre aquesta atrocitat, aquest cop a Rússia, al nostre poble.
Ni una referència en el seu discurs del president rus, de Vladimir Putin, a estat islàmic, a ISIS, a la nacionalitat tadjika dels assaltants, però sí referències a Ucraïna, una forma d'intentar vincular els ucraïnesos o el govern ucraïnès d'un atac que sabem que va fer, perquè l'ha reivindicat estat islàmic i que va demostrar una fallada de seguretat evident a la capital russa, que ja havia rebut de fet, com vam explicar ahir, els avisos dels Estats Units que podia succeir un atemptat. En aquest sentit, l'autoria, el de l'autoria, el grup terrorista islàmic, que fa temps que adverteix a Rússia de possibles accions, sembla estar decidit a contrarrestar el missatge de Putin amb proves, cada cop més evidents que van ser-ne els autors. Van reivindicar l'autoria Estat Islàmic primer, i ahir al migdia van publicar una foto de tots els integrants de la cèl·lula jihadista. Doncs ahir a la nit encara van anar més enllà, van publicar un vídeo que deixa molt pocs dubtes. Són 90 segons gravats pels terroristes en primera persona, per tant, Estat Islàmic publica un vídeo que tenien els terroristes i en què se'ls veu cometent la massacre. Són imatges molt explícites, duríssimes, que mostren assassinats molt cruels de persones indefenses i on es pot sentir com els atacants, amb la cara pixelada i la veu distorsionada, fan crides religioses. El vídeo l'han verificat mitjans occidentals com la BBC, però que s'han negat a reproduir-lo, tot i que ahir les imatges van escampar-se ràpidament per les xarxes. En canvi, silenci absolut a les agències d'informació russes i entre els portaveus del Kremlin, que han fet cas omís de l'existència d'aquest vídeo i han continuat empenyent el relat d'aquesta vinculació amb Ucraïna, encara que sigui a través de del lloc on se suposava que havien d'anar aquests terroristes. El Kremlin, per tant, posant llenya al foc a la idea que els terroristes es van preparar o que tenien vinculacions amb Ucraïna, seria l'escenari que més bé, òbviament, li aniria al govern de Putin, perquè en plena guerra a Ucraïna el millor discurs seria carregar la responsabilitat a Kiev i així, per tant, justificar les accions del seu exèrcit. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1, aquesta teoria, el politòleg i cofundador de Catalunya Global, expert en l'àmbit soviètic, Abel Riu.
És una línia que pot interessar el Kremlin per, primer, negar la línia de l'autoria jihadista en aquest cas, perquè això inclouria reconèixer que els Estats Units tenien raó i que Putin s'havia equivocat, i segon, serviria justament per justificar una nova onada de mobilització i aquestes detencions que s'han produït a Briansk. Pot haver-hi un interès precisament per part del Kremlin per acusar a Ucraïna directa o indirectament.
Qui mira amb resignació aquest intent des de Rússia de crear un relat al voltant d'aquests atemptats és el govern de Kiev. Volodymyr Zelensky ha sortit al pas un cop més de les acusacions russes i ha desmentit de totes que el seu país estigui al darrere dels atacs. Zelensky acusa el líder rus d'aprofitar el segon atemptat més mortífer dels 10 que hi ha hagut a la capital russa els últims 25 anys per criminalitzar els ucraïnesos.
En lloc de preocupar-se pels seus ciutadans, Putin ha estat callat tot un dia intentant trobar la manera d'involucrar Ucraïna. Era completament previsible. Els centenars de milers de russos que ara estan matant en terres ucraïneses haurien estat suficients per aturar els terroristes. I si els russos estan disposats a morir en silenci sense fer preguntes, Putin intentarà aprofitar-se de més situacions com aquesta.
Tot plegat mentre les autoritats russes han donat ja per acabada l'operació de rescat del teatre, però mentrestant continua la recerca de cadàvers que puguin estar sota la runa, el Kremlin hi ha avisat que seran intransigents amb els responsables dels atacs. De fet, el Parlament rus ha obert la porta a reexaminar la prohibició de pena de mort al país. De moment, Moscou ja ha fet 11 detencions. Serien els 4 terroristes que van participar personalment en l'atemptat i 7 persones més que hi haurien col·laborat. Un d'ells va confessar que li havien promès diners a canvi de l'assalt.
Zak, сколько денег?
Где-то полмиллион.
Полмиллион чего?
Полмиллион рублей.
От кого получал?
Mig milió de rubles, deia l'atacant en aquest vídeo que ha publicat la televisió russa. Davant la pregunta de qui li hauria donat aquesta quantitat de diners, el detingut diu que només n'ha rebut la meitat a través d'una transferència bancària. A banda, les últimes hores, veus del Kremlin han insinuat que revisaran la possibilitat de condemnar, com dèiem, amb pena de mort aquests terroristes. Condemna impossible fins ara, que implicaria recuperar aquesta llei que ho permeti. Mentrestant, les autoritats continuen investigant l'origen de l'operació al cor de Rússia, la seva capital, on la commoció i la sorpresa regnen entre una població que fins ara no ha viscut cap situació de violència, tot i que fa 2 anys i un mes que va començar la guerra del Kremlin. Detalls des de Moscou amb el corresponsal de RAC1 a Rússia, Abel Gallardo. Bon dia.
Bon dia. Després de l'atemptat, el cap de setmana també s'està vivint a Moscou com una autèntica tragèdia. Ahir hi havia molta consternació a la capital russa per la magnitud de l'atac. Avui és dia de dol nacional. Putin va compareixer 19 hores després de la massacre. En el seu discurs va dir que el país és al costat de les víctimes i va aprofitar per establir lligams entre els terroristes i els serveis de seguretat ucraïnesos. Tot i que el país estigui en guerra amb Ucraïna des de fa 2 anys, Moscou fins ara ha estat una bombolla on els habitants han desenvolupat la seva vida quotidiana sense grans ensurts. Caldrà veure a partir d'ara si els moscovites mantenen aquesta percepció després d'un atac terrorista que ha convertit el 22 de març de 2024 en una jornada negra de la història de la ciutat.
Gràcies, Abel. Independentment del discurs del Kremlin i de les crítiques de part de la comunitat internacional, tant Occident com els països a l'òrbita de Rússia han condemnat l'atemptat d'estat islàmic. També ho ha fet Washington. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, ho ha qualificat com un fet horrible i diu que els Estats Units se solidaritzen amb el poble de Rússia. Des de Turquia, també el president Recep Tayyip Erdogan va trucar a Putin per expressar-li el condol i condemnar l'atac contra civils innocents, i el primer ministre en funcions de Portugal, Antonio Costa, va dir que espera que aquest atemptat no serveixi de pretext per una escalada de la guerra a l'est d'Europa. També des de l'OTAN han assegurat que res pot justificar un crim com el que es va viure divendres. 8:15. Mentrestant, un altre dels punts d'interès de l'actualitat és que a aquesta hora del matí la xarxa de missatgeria Telegram continua funcionant a Espanya, però el bloqueig podria arribar en les pròximes hores. Per tant, pendents avui. Això després que ahir a la tarda el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, li va donar 3 hores a una desena d'operadores, Telefònica, Vodafone, Orange, entre altres, per paralitzar tot Telegram a Espanya, aquesta xarxa de missatgeria a tot el territori espanyol. Ara és un termini que ha de començar a córrer aquestes 3 hores quan les companyies rebin oficialment la notificació judicial. Tot plegat després que divendres el magistrat va ordenar bloquejar Telegram a tot Espanya per una denúncia presentada per Mediaset, A3Media i Movistar Plus, que acusen a Telegram de pirateria i de difondre contingut protegit per drets d'autor sense permís, especialment partits de futbol que s'ofereixen pels canals de pagament. Telegram té la seva seu social a les Illes Verge, britàniques, al Carib, i fins ara no han facilitat al jutge la informació que els havia demanat per fer la investigació. Per això Pedraz va demanar el tancament provisional de tot el sistema. Ara bé, davant d'aquesta mesura, diverses organitzacions del sector s'han posat les mans al cap. El Partit Pirates de Catalunya ha anunciat que portaran el cas davant d'Europa. Diuen que denunciaran el tancament de Telegram davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En un comunicat diuen que la mesura del jutge és desproporcionada, que és censura, i demanaran mesures cautelars per revertir-ho. També asseguren que faran tot el que calgui perquè tots els usuaris de Telegram puguin continuar accedint a la plataforma. En aquesta mateixa direcció, els experts avisen que encara que el bloqueig es faci efectiu, els usuaris tenen diverses maneres de saltar-se'l. La més habitual és connectant-se a través de l'IP d'un país on l'aplicació no està restringida. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1 l'antic responsable de creixement, acords i desenvolupament de negoci de Telegram, el català Elias Campo.
El que sí que té tant Telegram com WhatsApp com Signal, per exemple, és un servei que voluntaris arreu del món poden implementar una espècie de proxy que permet als usuaris connectar-se a Telegram a través d'una connexió que no és part del país. Els usuaris amb un clic poden saltar el bloqueig de l'aplicació.
Campo, de fet, també advertia que aquest bloqueig que planteja la justícia espanyola no és tan senzill de fer i que podria variar depenent de l'operadora. I, mentrestant, la decisió de l'Audiència Nacional també ha despertat el rebuig del Col·legi d'Enginyeria de Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya, denunciant que és un atac inviable, desproporcionat, i en la mateixa línia l'organització de consumidors FACUA diu que és una mesura injusta pels que utilitzen Telegram de forma legal. En parlava en Jordi Ferrer, del Col·legi d'Enginyers, i el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez.
Va contra la competència. Si es prohibeix una determinada marca, automàticament totes les altres queden beneficiades. Com si en sec es prohibissin el que són els editors de textos i haguessin de tornar tots a la màquina d'escriure.
Es como cerrar internet porque hay webs piratas y va a causar enormes perjuicios a los millones de usuarios de Telegram y a la multitud de empresas y organizaciones públicas y privadas.
Cal recordar que Telegram és la segona xarxa de missatgeria del món, després de WhatsApp, i que a Espanya l'utilitzen entre 8 i 10 milions de persones. Passen ara 3 minuts d'un quart de 9 del matí i és una de les notícies del dia. Atenció a l'escenari que dibuixa l'enquesta electoral d'aquest matí de La Vanguardia, com queden 7 setmanes per les eleccions al Parlament de Catalunya. Dona molts titulars, molts aspectes d'interès, que auguren una campanya d'alta volada. D'entrada, el PSC es consolida com a primera força a Catalunya. Si avui hi haguessin eleccions, victòria clara per Salvador Illa. En segona posició, atenció, Junts per Catalunya avançaria Esquerra Republicana, després que Carles Puigdemont hagi fet el pas com a candidat. Escenari, però, que la governabilitat es complicaria més encara. El fet és que l'independentisme s'emporta una patacada considerable, quedaria molt lluny de sumar majoria absoluta, i sobre el paper el PSC es podria plantejar bàsicament dues opcions complicades, endimoniades totes dues, però dues opcions: o un tripartit, és a dir, repetir el pacte amb Esquerra Republicana i els Comuns que ja ve de l'època de Montilla i de Maragall, que és difícil d'imaginar a hores d'ara, o un pacte, també molt difícil d'imaginar, amb Junts per Catalunya. Aquestes dues fórmules li garantirien el govern. Mentrestant, el PP, immers com està en una crisi de lideratge a Catalunya, igualment es dispara de mala manera, és el partit que més creix amb diferència davant la desaparició de Ciutadans i del retrocés de Vox. Anem a pams. Segons el sondeig d'Ipsos a La Vanguardia, els socialistes, el PSC, guanyarien 8 diputats respecte a les eleccions del 2021, arribarien als 41 diputats, Junts en perdria 3, es quedarien amb 29 i superaria Esquerra, que cauria fins als 26. La quarta força al Parlament de Catalunya seria el PP, amb una remuntada espectacular, multiplicant per 5 els representants, passaria de 3 a 15. Per darrere vindrien els Comuns, amb 9 escons, de fet en guanyarien un que no passa els que tenen ara. Vox recularia de 11 a 8 i la CUP baixaria fins als 7. Ciutadans quedaria fora del Parlament. A partir d'aquí, la calculadora. L'independentisme perd 12 diputats i no suma ni de lluny, es queda a 6 de la majoria absoluta. El tripartit progressista PSC Esquerra Comuns arribaria a 76 escons, per tant, passant còmodament del 68 de la majoria absoluta. Si l'aliança dels socialistes fos amb Junts, arribarien al 70, per tant, també majoria absoluta. I després hi hauria una tercera via, la més rocambolesca de totes, que és un govern on encaixessin PSC i els Comuns amb el suport del PP i una abstenció de Vox. És a dir, repetir aquell pacte de l'Ajuntament de Barcelona, però a més amb la participació també de Vox, perquè només amb el PP no seria suficient. En qualsevol cas, totes les equacions passen pel PSC de Salvador Illa, que haurà de teixir, si els resultats fossin aquests, d'una manera o altra, aliances. L'alternativa última seria tornar a convocar eleccions. L'enquesta dona d'altres dades d'interès. Hi ha un 15% d'indecisos, que segons escriu Carles Castro a La Vanguardia, fan que pugui passar literalment qualsevol cosa. L'efecte Puigdemont hi és, però segons aquesta enquesta, tot i que està feta just fins al dimecres, per tant just el dia abans que es presentés oficialment, és el que registra Carles Puigdemont un augment per Junts, però alhora més descontentament entre els encastats. El desaprova el 70%. Fins i tot el desaproven més que el líder de Vox, Ignacio Garriga. Curiosament, entre els mateixos votants de Junts té més suport Jordi Turull que no pas Puigdemont. El govern de Pere Aragonès pagaria, segons el sondeig, per la mala gestió considerada del govern. La suspenen 2 de cada 3 encastats i un 77% creu que cal un canvi al capdavant de la Generalitat. Pel que fa a la xifra de participació, 59% seria més alta que el 2021, que va ser en plena pandèmia, però es mantindria entre les més baixes de les eleccions al Parlament. Finalment, segons l'estudi, no entrarien al Parlament de Catalunya alhora, que és el partit de Clara Ponsatí de Jordi Graupera, ni tampoc Aliança Catalana. En aquest cas, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, té un suport, això sí, significatiu entre els votants de Junts. La prova, 1 de cada 3. L'enquesta planteja un escenari, en tot cas, com dèiem, molt difícil. La subdirectora de La Vanguardia parla d'una situació de canvi o de bloqueig. Diu que Lola García, que la independència no serà l'eix que mobilitzarà els ciutadans, perquè el que ara sembla que es vol és un canvi, però aquest canvi pot acabar portant Catalunya a una situació de bloqueig per la impossibilitat de formar governs estables. Anàlisi molt similar al que fa Lucía Méndez avui al Mundo, que per cert també publica una enquesta molt en la línia de La Vanguardia. Lucía Méndez, en lloc de la paraula bloqueig, fa servir l'expressió situació endimoniada i apunta que les aliances postelectorals té tota la pinta que seran molt complexes i ningú és capaç d'imaginar la composició d'un govern post 12 de maig. Com dèiem, l'enquesta que publica avui el Mundo, també similar a la de La Vanguardia, titulen "L'efecte Puigdemont no frena el retrocés de l'independentisme". En aquest cas, el sondeig situa Esquerra una mica per sobre de Junts, tot i que amb resultats gairebé iguals, i perdent escons en tots dos casos. El PSC creixeria fins als 40, la suma independentista no governaria i el PP pujaria molt gràcies a la davallada de Vox i de Ciutadans. A l'enquesta del Mundo tampoc no apareix ni Ciutadans, ni Aliança Catalana, ni Alhora. Per analitzar la situació, en parlarem també en temps de tertúlia avui amb l'Antonio Baños, amb l'Ivan Guerra, el Joan Bordeus i el Joan Serra i també la cap de política de La Vanguardia, Sílvia Angulo. Mentre es coneixen aquestes primeres enquestes i es va configurant les llistes electorals, des d'Esquerra Republicana, la seva secretari general, Marta Rovira, s'autodescarta de formar part de la competició perquè defensa que s'ha de fer, en un missatge que clarament es pot intuir com un dard a Carles Puigdemont, defensa que per formar part d'una llista s'ha de poder fer campanya electoral al territori. Ho explica el periòdico.
No seré les llistes d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, tot i que m'encantaria. M'encantaria poder anar pels carrers, pels mercats, escoltar la gent, parlar, explicar les nostres propostes, i això jo no ho puc tenir. I aquest és el principal motiu pel qual no aniré a les llistes.
No aniré a les llistes perquè no puc ser a Catalunya fent campanya. Un missatge que es pot llegir cap a Junts per Catalunya. Esquerra Republicana, que intenta treure el cap a través de Marta Rovira, també amb una declaració que avui és portada al periòdico sobre el referèndum. Diu que ja estem parlant del referèndum amb el PSOE, tot i que no en dona gaires detalls.
El nostre acord d'investidura diu que obrim la segona fase i en aquesta segona fase estem parlant del referèndum. I no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi a Catalunya, perquè nosaltres sostenim el govern espanyol com a Esquerra Republicana de Catalunya, no com a govern de Catalunya.
Doncs tot i l'entesa a Madrid, a Catalunya els republicans i els socialistes es tiren els plats pel cap, Pere Aragonès carrega contra Salvador Illa i el PSC, i el PSC els acusa, en aquest cas, de remar contra Aragonès, perdó, acusa el PSC de remar en contra de la proposta del nou model de finançament de Catalunya. Diu que Illa, amb el seu no, prioritza i defensa els interessos dels barons socialistes abans que la voluntat de la ciutadania.
Crec que demostra clarament quines són les prioritats de Salvador Illa, que no és els ciutadans de Catalunya, i crec que és extremadament greu quan aquests dies s'està presentant davant dels ciutadans de Catalunya demanant la seva confiança. Catalunya no pot confiar en qui no la defensa.
Per la seva banda, Illa no creu que el finançament sigui el problema. En aquest cas diu que Catalunya arrossega problemes perquè els anteriors governs de la Generalitat no han sabut gestionar els recursos com tocava.
10 anys després, governando vosotros, señor Mas, señor Puigdemont, señor Torra, señor Aragonés, pues no estamos preparados para afrontar la sequía. Pero tampoco en materia de energías renovables. Pero en educación a la cola. Pero en infraestructuras incapaces de tomar ninguna decisió.
I encara sobre les eleccions catalanes, Dolors Montserrat obre la porta als votants de Ciutadans perquè s'uneixin al PP. Tot i el fracàs de les converses de les dues formacions per fer front comú, l'eurodiputada popular, que és un dels noms que sona per ser candidat a les eleccions, presenta el seu partit, el PP, com la millor opció per fer front a l'independentisme.
Som una força que representem aquesta unitat de tots aquests catalans que volem, no?, una Catalunya millor fora del procés i fora de la independència. Per tant, tornem a dir-los amb els votants de Ciutadans, aquí estem, aquí tenim les portes obertes i sempre tindran el Partit Popular per continuar lluitant, doncs, per una Catalunya millor.
També se li va preguntar, per exemple, a Dolors Montserrat si seria la número 1, com diuen allò, els mentideros dels populars a Barcelona, però Montserrat no es va mullar sobre si ho ha de ser ella o Alejandro Fernández. De totes maneres, deia que és una decisió que prendrà Alberto Núñez Feijóo. I encara un apunt més sobre aquesta campanya electoral. Atenció a la maniobra que hem viscut a les últimes hores de Vox per fer trontollar el que ara mateix encapçala les enquestes, que és el líder del PSC, Salvador Illa, vinculant-lo amb la trama de la corrupció de les mascaretes, el cas Coldo. El partit d'ultradreta ha presentat una querella contra ell, contra Illa, al Tribunal Suprem per presumptes delictes per la compravenda de mascaretes a la pandèmia, quan era ministre de Sanitat. El partit ultra l'acusa de prevaricació, de malversació de fons públics, de tràfic d'influències i també de frau. Durant la pandèmia i degut a l'emergència sanitària que es vivia, no calia que els contractes es fessin amb els procediments administratius habituals, però el partit d'Abascal creu que aquesta política és una raó de pes per fer seure Illa al banc dels acusats. Sentim les declaracions de la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro.
Illa recibia información diaria sobre el desarrollo de estos contratos. Hoy Vox ha iniciado una nueva acción presentando una querella contra el ministro Illa en el Tribunal Supremo para que se analicen estos contratos y la posible implicación de otros miembros del gobierno y del propio presidente Sánchez en los mismos.
La querella culpa al qui va ser ministre Illa d'irregularitats per un valor de més de 600 milions d'euros i Vox insinua que bona part d'aquests diners podrien ser de fons europeus. I enmig d'aquesta jugada de Vox, en precampanya electoral, Pedro Sánchez ha acusat la dreta i també l'extrema dreta de fer una oposició tòxica i de mentir per treure'l de la Moncloa.
¿Cómo respondemos a una derecha que pertenece a esa internacional ultraderechista que ha hecho de la polarización y de la crispación su única estrategia para poder destruir al gobierno de España? Llevan 6 años intentándolo, no lo han logrado, y ya les digo, no lo van a lograr. Vamos a gobernar 9 años este país.
Tot i així, Sánchez també dispara contra el PP i ho fa per les irregularitats fiscals de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, defensant que Alberto Núñez Feijóo n'és còmplice. I un últim apunt en plena política. Yolanda Díaz s'imposa a l'Assemblea de Sumar, quina sorpresa, i Jan és la coordinadora general del partit. El 81% dels inscrits hi van votar a favor en una votació marcada per la baixa participació, només el 56% del cens de la formació. A més dels 70.000 afiliats que té Sumar, només van participar-hi un 11,7. Sigui com sigui, amb aquesta victòria la llista de Díaz es queda amb el 70% de la direcció de Sumar. El percentatge restant l'hauran de decidir les altres formacions que formen part del projecte polític que va impulsar la vicepresidenta espanyola fa un any per agrupar els moviments d'esquerra. Tot això es va decidir des de Madrid ahir. Roger Parcio, bon dia.
Bon dia. Si l'Assemblea Fundacional de Sumar acaba sense sorpreses, la llista de Yolanda Díaz s'imposa amb el 81% dels vots. L'altra cara de la moneda és la baixa participació. Han votat poc més de 8.000 dels 14.000 inscrits a l'Assemblea. Díaz, ja proclamada, es dirigeix així a les persones i partits que pronosticaven, diu, el fracàs de Sumar.
Teorizan sobre Sumar que somos un paréntesis en la historia de España, que somos una anécdota en la historia de España. Y yo os digo a ti que no tienen razón, que Sumar ha venido para quedarse.
Les bases de Sumar ratifiquen també el full de ruta del partit amb el 83% dels vots, un document que planteja plantar cara a la dreta amb el feminisme, l'ecologisme i els drets dels treballadors com a pilars del projecte.
En punt 8:45. I atenció a aquesta notícia que hem sabut aquesta nit passada. Ha mort l'expresident del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, tot un símbol de l'època dels 90, dels superpresidents d'aquella època, que eren molt mediàtics, de Gili Gil, de Del Nido, de Mendoza, de Núñez, de Caneda. Era un dels grans presidents mediàtics en aquell moment. Notícia que el Club Verd i Blanc ha confirmat aquesta matinada. Com dèiem, va ser un dels representants de clubs més importants d'aquesta dècada dels 90 i de principis dels 2000. Pau Bonastre.
Sí, a principis de febrer l'Opera va ser ingressat per uns problemes al sistema digestiu que arrossegava des de feia anys i que havien empitjorat darrerament. Tot i que li havien donat d'alta aquesta setmana, l'Opera va morir finalment ahir la nit als 79 anys. Va ser màxim accionista del Betis entre 1992 i 2010 i president entre el 96 i el 2006. Amb ell al capdavant, el club va guanyar una Copa del Rei i va disputar la Champions per primer i de moment únic cop a la seva història. A més, també va impulsar la remodelació de l'estadi, que durant uns anys va dur el seu nom.
Decirle a ustedes que no es tan fácil hacer esta clase de estadio porque estamos construyendo el estadio más grande del mundo. Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, lleva mi sangre. Y esa sangre se la doy yo a los Betis y a todo el Betis y al beticismo. ¡Viva el Betis!
La transcendència de l'Opera, que anava més enllà de la part esportiva, era famós per les seves extravagàncies i discussions amb altres mandataris, i la premsa de fet se'l recorda per moments cèlebres, com la discussió que va mantenir amb el president del Sevilla, Luis Cuervas, en un dinar organitzat per Canal Plus, per haver-se presentat de matinada en una festa de Halloween a casa de l'exbètic Benjamín, on hi havia diversos jugadors de la plantilla, o per portar la Copa del Rei a l'església durant el casament de Joaquín.
Doncs aquesta és una de les notícies d'aquestes d'impacte de les últimes hores. Ha mort Manuel Ruiz de l'Opera, qui va ser president del Betis als 90 i als 2000, a l'edat de 79 anys. ara parlen d'esports, avui que s'acaba la Volta Ciclista a Catalunya, que ha estat molt, molt exitosa, que ha deixat un molt bon regust de boca, veurem si hi ha problemes de trànsit derivats, com va passar ja ahir en algunes carreteres. Atenció als que us moveu, especialment a l'àrea metropolitana, perquè avui la majoria de restriccions es concentraran a la C31 i a la Nacional 340, però sobretot els que us moveu per dins de Barcelona. La cursa comença a 11:15 del matí des de l'avinguda Maria Cristina i recorrerà diversos pobles del Baix Llobregat per acabar coronant l'etapa a Montjuïc, Nil Sant Martí.
Des de ja fa una hora i fins a les 5 de la tarda el trànsit està restringit al passeig de Maria Cristina i a les avingudes Rius i Taulet i Francesc Ferrer i Guàrdia. A partir de les 9 les alteracions s'estendran a d'altres carrers de la zona de Montjuïc per on circularà aquesta última etapa. La mobilitat tornarà a la normalitat en aquestes vies un cop hi hagi passat ja l'últim ciclista. Tot plegat també afecta una quinzena de línies d'autobús de Barcelona, entre elles de principals com la D20, l'H12, l'H16 o la V5. Pels usuaris del transport públic, l'Ajuntament de Barcelona recomana consultar els trajectes a la pàgina web com s'hi va abans de sortir de casa per saber si funcionen o no.
Pel que fa a l'apartat estrictament esportiu, com dèiem, una Volta Ciclista a Catalunya brillant que s'espera que Tadej Pogacar avui, evidentment, es proclami vencedor en una passejada triomfal a Barcelona després d'una nova exhibició ahir en una etapa que és l'etapa reina, l'etapa més bonica de totes les que s'han fet al llarg d'aquesta setmana al Berguedà i que a més va tenir, Pau, una pila de gent al carrer amb una imatge pràcticament de postal.
Tercera etapa guanyada per l'eslovè, que no en tenia prou amb l'avantatge que duia fins ahir, va tornar a fer una gran actuació per deixar la volta sentenciada, si és que no ho estava ja. Pogacar va escapar-se en solitari a 29 quilòmetres pel final, quan recorria el penúltim port de l'etapa de muntanya, va creuar la meta amb 56 segons de marge sobre Egan Bernal i Mikel Landa. L'avantatge sobre el basc ara és de 3 minuts i 31 segons, això, com deies, en una etapa que va plegar una multitud d'aficionats per les muntanyes del Berguedà, que van gaudir d'un recorregut molt atractiu, entre altres raons per aquest coll de Pradell, el plat fort de la jornada i port de categoria especial i debutant en una competició professional. L'anècdota del dia la va protagonitzar el mateix Tadej Pogacar. En l'ascensió final va colpejar una moto dels Mossos perquè la tenia just davant i li impedia avançar al ritme que ell volia.
Anava tan ràpid Pogacar que fins i tot trobar una moto dels Mossos i va dir, bueno, aparteu-vos que passo.
Tenia pressa Pogacar. Si no hi ha un daltabaix, l'eslové que guanyarà la seva primera volta avui a Barcelona en una etapa de 145 quilòmetres amb 6 pujades al Castell de Montjuïc.
I felicitats a tota la gent que ha organitzat la Volta Ciclista a Catalunya perquè ha estat una autèntica delícia pels aficionats a aquest esport i que, a més, com avui explica la premsa en alguns titulars, és gairebé com haver tingut el tour passant per Catalunya al llarg d'una setmana. Passen ara 6 minuts de 8:45 del matí. Parlem de la dificultat de moure's per Barcelona, sobretot i l'àrea metropolitana avui, derivat de la Volta Ciclista, d'una mobilitat de Setmana Santa, que ahir també es va complicar també per la Volta Ciclista, que sempre és una oportunitat pels empresaris del sector turístic per omplir calaix dels seus negocis. Però que aquest any ha caigut tan aviat, a finals de març, que podria passar factura a bona part dels hotelers de casa nostra. Ara bé, això no farà que els catalans es quedin a casa i, segons les agències de viatges, les destinacions preferides aquest 2024 són Roma, París i Londres. De fet, durant aquests dies l'aeroport de Barcelona té programats prop de 10.000 vols i Renfe ofereix més de 900.000 places per viatjar en els seus serveis durant el cap de setmana. Doncs bé, és evident que els catalans també fan les maletes per passar dies fora de casa, però com dèiem, que aquesta setmana hagi caigut el març i no l'abril, juga una mala passada a una part del sector. O sembla que on ho notaran més és a Barcelona. El gremi d'hotels de la ciutat diu que l'ocupació a la capital es mourà a l'entorn del 85%, quan la xifra frega normalment el 90%.
Aquest any, la Setmana Santa, s'ha avançat més del que és habitual i, per tant, que això probablement ens farà tenir una ocupació lleugerament inferior a anys anteriors. En qualsevol cas, tenim els dubtes de com evolucionen les reserves d'última hora i que poden fer tancar l'ocupació a algú superior.
Sentíem el Manel Casals del gremi d'hotelers de la ciutat de Barcelona. A la Costa Daurada, en canvi, s'espera una molt bona Setmana Santa gràcies al turisme esportiu i també de proximitat. També les reserves d'última hora. L'ocupació mitjana rondarà el 80% en puntes del 90% si finalment acompanya el bon temps. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. Sí, hotels, càmpings i apartaments tenen un ull posat al cel i l'altre al ritme de les reserves de darrera hora d'un turisme majoritàriament familiar i de proximitat. També s'esperen molts francesos i els primers britànics a la temporada a la Costa Daurada. Meteorologia de primavera canviant i un punt imprevisible a banda, el que sí que és una aposta ben segura és el turisme vinculat a l'esport, que cada Setmana Santa va a més. Berta Cabré és la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
Competicions esportives de diferents disciplines ens asseguraran la presència de més de 40.000 esportistes nacionals i internacionals, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre.
Entre els valors segurs, el reclam de PortAventura, obert ja de dilluns a diumenge fins a final de temporada.
El Pirineu, en canvi, gràcies a Esteve, veuen amb bons ulls que la Setmana Santa hagi caigut aviat, perquè les estacions d'esquí continuaran obertes aquests dies amb gairebé 244 quilòmetres de pistes esquiables. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Les nevades de fa 10 dies han deixat en molt bones condicions les estacions d'esquí de cara a la Setmana Santa, on esperen vendre més de 100.000 forfets. A més, per aquestes dates, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra, ha explicat a RAC1 que tenen moltes més activitats programades.
Per Setmana Santa, especialment, fem moltes activitats a part de la neu, és a dir, de diversificar activitats, no sé, curses populars d'esquí, animacions infantils, tallers per a joves, festes, música amb DJ, sortides amb raquetes. És a dir, hi ha una pila d'activitats que complementen a l'esquí.
Pel que fa a l'ocupació, rondarà el 90% a les comarques del Pirineu i inclús alguns allotjaments podran arribar a penjar el cartell de complet entre dijous sant i dilluns de Pasqua.
I a Girona, el sector turístic preveu ocupacions mitjanes entre el 60 i el 75% en funció dels dies i de les zones, però encara una mica més a les destinacions de costa que no passen les de muntanya. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Les zones de muntanya del Ripollès i la Cerdanya passaran d'ocupacions del 50 entre setmana al 80% a partir de divendres sant. Una embranzida final per a la temporada d'esquí. Al litoral, els hotels de Lloret i Blanes han arrencat amb el 75% de llits ocupats i preveuen acabar-la amb reserves d'entre el 85 i 90%. Molt similar a la Costa Brava Centre. Judit Llobaró, el gerent del grup Costa Brava Centre, diu a RAC1 que continuen pendents de les reserves d'última hora.
Hi és la tendència a reserva de molt últim moment, last minute, que entre setmana estaríem a un 60% de reserves i el cap de setmana, que són els dies més de punta, en aquests moments un 85%.
Els càmpings, amb una cinquantena d'oberts, tindran entre un 80 i un 90% d'ocupació i els apartaments i habitatges d'ús turístic de l'interior i del Pirineu s'arribaran al ple els dies festius.
Gràcies, Bàrbara. Molt bona part d'aquestes cròniques ens explicaven que depenen, evidentment, del temps, com cada Setmana Santa. Hola, Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
De moment arrenquem pel dia d'avui, perquè em veig que està una mica tapat. No sé si ha de ploure avui, Gori.
Sí, alguns plugims estan caient en aquests moments, de fet, a punts del mar del Vallès Oriental. Aquí a la mateixa ciutat de Barcelona tenim el terramoll ara. Són aquests primers símptomes de canvi amb tots aquests núvols enganxats entre les comarques de Barcelona i Girona que es mantindran durant tot el dia, però avui no deixaran més d'aquestes quatre gotes de mullar el terra i poc més. A la resta, més clarianes, i aquesta baixa de la temperatura que notarem molt contundent, sobretot al migdia. Hem de parlar de 3, 4 i fins a 8 graus menys que ahir. Ahir arribàvem a 26, 27, 28 a punts de les Terres de l'Ebre. Avui entre 14 i 19, les més altes 21, 22, 23, tot estira.
Això pel que fa al dia d'avui, però a partir de demà venen pluges?
Sí, arriben canvis, per fi aquestes pluges que tant agraden anunciar. Els primers ruixats arribaran al matí per les comarques de l'Ebre, el Camp de Tarragona anirà avançant de sud a nord i amb una cota de neu que començarà a baixar dels 2.200 als 1.800 metres. Podran afectar qualsevol punt del país. Demà mateix a la nit i la matinada de dimarts podríem tenir una segona tongada de precipitació. També podria afectar qualsevol punt amb aquesta temperatura que continuarà baixant i una cota de neu que dimarts al vespre se situaria entorn als 1.000 metres. Estem parlant de pluges febles, de totes ja moderades, per tant no parlem de grans registres de precipitació, però sí que anirem remullant més o menys el territori i el Pirineu tornarà a quedar tenyit de color blanc.
Pluges d'anar fent, que en diuen.
Exacte.
Gràcies, Gori. D'aquí a 4 minuts, 3 de fet, seran 3 quarts de 9 del matí. I ara que parlem de pluges, és evident que les administracions i les empreses fa temps que fan mans i mànigues per combatre la sequera i un dels principals problemes que tenen damunt la taula són les fuites. A Catalunya es perd aproximadament un 10% de l'aigua per culpa d'això. Doncs bé, davant d'aquest escenari, RAC1 pot avançar que el clúster català de l'aigua impulsarà un projecte per reduir el risc de fuites a través del Big Data. L'objectiu és crear una base de dades que permeti detectar les zones i les canonades amb més risc d'avaria i així prevenir qualsevol incidència. D'entrada, la iniciativa es farà a les xarxes d'aigua que abasteixen Terrassa, Vic, Manresa i Mataró. Estem parlant de més de 2.700 quilòmetres de canonades, Marina Arbós.
Les companyies d'aigua d'aquestes quatre ciutats abasteixen unes 260.000 cases de tot Catalunya i viuen prop de 500.000 d'habitants. Tot i això, a la llarga volen incloure-hi altres ciutats que més permetran perfeccionar aquest algoritme. L'objectiu del projecte és tenir dades sobre l'estat de les canonades, saber quines tenen més probabilitat de patir avaries i anticipar-se en la reparació o el manteniment. El mànager del Clúster Català de l'Aigua, Xavier Morés, explica a RAC1 que poder actuar abans que l'aigua es perdi pot marcar un punt d'inflexió en la gestió de l'aigua.
Aquest tipus de projecte va en el sentit d'anticipar-nos, de poder saber amb major probabilitat, gràcies a aquest algoritme i a aquesta integració de dades de diversos operadors, poder reaccionar de manera preventiva i evitar tota aquella pèrdua d'aigua que es dona entre que detectem la fuita i realment podem fer l'avaria.
La iniciativa anomenada Fluent compta amb el suport del govern per part de l'Agència Acció.
A tot això, diverses associacions ecologistes, encara parlant de medi ambient, es mobilitzen contra els macroparcs eòlics que hi ha previstos al Golf de Roses i a l'Albera, a l'Alt Empordà. Ahir al matí va haver-hi desenes de manifestants alentint el trànsit entre Viladamat i l'Escala i van informar els conductors sobre les conseqüències d'aquests projectes. Diuen que perjudiquen el territori i que només beneficien les empreses que hi ha al darrere. Així ho explicava el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan.
Bueno, són projectes més aviat d'interessos de multinacionals energètiques i, per tant, d'interessos que estan fora del que vol la ciutadania i l'empresariat, en aquest cas, de l'Empordà. Llavors, són projectes imposats que el que venen a fer és, jo crec que, embolicar encara una mica més el tema i el problema. No?
Aquesta mateixa protesta s'hi va sumar al Sindicat Unió de Pagesos. Parlàvem de la Setmana Santa, en el dia que avui és Diumenge de Rams, i els padrins tradicionalment regalen la palma o el palmó als seus fillols. Doncs bé, segons ha pogut saber RAC1, cada vegada hi ha menys floristeries que en venguin, amb una demanda que s'ha anat reduint els últims anys i per això a molts comerciants no els surt a compte tenir el gènere a la botiga. De fet, n'hi ha que aquest any ja no el tenen ni a la venda. Una tendència que va en consonància amb una dada que coneixíem aquesta mateixa setmana, que és que les persones no religioses són majoria per primer cop a Catalunya. Segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia, el 51% de la població catalana es declara atea, agnòstica o no creient, Bàrbara Padilla.
Des del Mercat de la Flor a Vilassar de Mar reconeixen que la tendència és a la baixa. En parla la presidenta del mercat, Mercè Martínez.
Farà això entre 8 i 10 anys es va deixar de consumir moltíssima palma. Ja hi ha moltes floristeries que ni tan sols toquen aquest tema. Les festes que són religioses, totes han anat a la baixa. És un dia de vacances, és un dia que ens anem o a la platja o ens anem a la muntanya, ens anem a esquiar.
A Mercat Barnaflor també creuen que la tradició de regalar la palma o el palmó al fillol o la fillola s'està perdent. Ho explica recopilar Turi, de l'Associació de Majoristes de Mercat Barnaflor.
Cada vegada va a menys. Si ho comparem amb fa 20 anys, ara estem pues, al 50%. La gent, bueno, és menys religiosa. És una tradició que es fa.
Segons els floristes, aquest any els preus del mercat són similars als del 2023. En funció de la mida, les palmes i els palmons oscil·len entre els 5 i els 20 euros.
I coincidint, gràcies, Bàrbara, amb aquest Diumenge de Rams, durant tot el cap de setmana s'estan fent ja les primeres processons de Setmana Santa. Avui, per exemple, n'hi ha a Barcelona, Manresa i a Lleida.
A les 10 del matí es fa la processó del Pas de la Borreta a la Ciutat Vella de Barcelona. Comença i acaba la parròquia de Sant Agustí. A la tarda, la parròquia Major de Santa Anna comença la processó de la Bona Mort a 6:15. Més enllà de la capital, a Manresa, avui també es fa la processó del Silenci, que es va recuperar fa 2 anys, després que es deixés de fer en fa més de 50. La processó començarà a 8:00 PM, tindrà la baixada de la Seu com a punt de sortida i d'arribada. I a Lleida, avui també es fa la processó de les Palmes a 12:15 i la de la Verge dels Dolors a 8:15.
Per cert, ara que parlàvem de Diumenge de Rams, evidentment donem la benvinguda des d'aquí la Setmana Santa, i la vam donar a la primavera. Un any més i amb Vendeu vam celebrar i amb tot l'èxit possible l'arribada de la primavera, amb aquesta gincana amb els oients, que després d'escoltar les floristeries que jugaven amb nosaltres, doncs bé, podíeu anar a recollir flors i plantes, van ser prop d'un miler. Des d'aquí, moltíssimes, moltíssimes gràcies a tota la gent i, evidentment, a les floristeries que s'hi van involucrar. En el dia que avui és Diumenge de Rams i hem vist, sorpresa, Albert Pla vestit de Jesús entrant a Jerusalem amb la Passió d'Esparreguera.
Qué jaleo, pero ¿esto qué es?
¿Qué va a ser? ¿La entrada del Mesías a Jerusalén?
¿Pero es ese Mesías?
No és el Messias, és el marido de la Messias.
Sentíem a Jordi Évole disfressat de guàrdia romà i Albert Pla arribant, és meravellosa la promo de lo de Évole, Albert Pla arribant dalt d'un burro enmig de crits i les palmes de Rams en un dels clips promocionals del programa que avui estrena i tanca de fet la temporada de lo de Évole. Entrevista, que evidentment sent l'Albert Pla jo l'admiraria, entrevista amb el cantant i col·laborador d'aquest programa que toca temes des de la política a la censura. Per exemple, explica l'Albert Pla com va haver de canviar el títol a una cançó que feia referència al rei.
De hecho, no le puedo llamar censura. Ellos decían que si editaban eso, me van a cerrar la casa de discos, me van a multar, me van a condenar. Yo creo que en ese caso eran como 7 años de cárcel o algo así, ¿no?
¿Y cómo lo arreglasteis, lo del rey, para que pudiese salir?
No me caí en su puta patria, sino en las patrias putas, y saqué la palabra infanta.
Ja està. Albert Pla i Jordi Évole, que per cert reben també la visita dels Estopa durant el programa. El programa La Sexta comença a 9:45. Per cert, i un apunt més per recordar-vos que teniu ja disponible a RAC+1 el podcast dels viatges que fem amb l'Albert Pla els diumenges, un recull dels millors moments de les classes magistrals que ens fa aquí cada 2 diumenges aproximadament al Via Lliure. Passen 3 minuts de 9:45 del matí. Jaume Collboni declara la guerra als pisos turístics i diu que Barcelona està al límit, que ja no pot rebre més visitants. En parla el diari Ara, avança que durant aquest mandat vol abordar en profunditat el debat del turisme.
Collboni defensa que s'ha de reduir el nombre d'habitatges d'ús turístic i en aquesta línia apunta que al centre històric de la ciutat no n'hi ha d'haver cap. Per haver deixat clar que això no es pot fer d'un dia per l'altre.
El nombre de llits turístics a la ciutat està en el seu límit. A nosaltres ens interessa un turisme de qualitat, un turisme que està molt vinculat sobretot a les fires, als congressos, un turisme cultural, gastronòmic, que respecti la destinació, i crec que aquest és el consens, a més de la ciutat.
A la línia de defensar un turisme de qualitat, assegura que Barcelona s'ha de convertir en un port base pels creuers i no en una ciutat d'escala, i per tant la ciutat no pot absorbir més creueristes dels que ja té.
Collboni, l'alcalde de Barcelona, introduint matisos al voltant dels creueristes mentre hi celebrava l'arribada de la Copa de l'Amèrica a Barcelona amb una mona que va presentar el pastisser, el gran Cristian Escrivà, que és una rèplica exacta també de mida, de la Copa Gegantina, d'aquesta Copa Amèrica, de la competició que se celebrarà a la tardor a Barcelona. 10 minuts i les 9 del matí, els prínceps de Gales agraeixen les mostres de suport i d'ànims que ha rebut Kate Middleton després d'anunciar que té càncer. Tant ella com el príncep Guillem han dit a través d'un portaveu de Kensington que estan emocionats i han donat les gràcies als ciutadans per haver respectat la privacitat de la família. La parella espera passar pàgina, diu Anna, a mesos de rumors i anuncien que es volen retirar del focus mediàtic fins que s'hagi recuperat la princesa absolutament. La monarquia britànica, doncs, que torna a optar pel silenci, segueix així la pauta que ha marcat durant les últimes dècades Elisabet II.
El professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, expert en monarquies, Àngel Casals, relaciona aquest silenci amb la voluntat de la corona de mostrar-se com una institució invulnerable, malgrat els càncers tant de la princesa Caterina com del rei Carles III. Malgrat els rumors i les crítiques d'opacitat, assegura que la continuïtat de la família reial no perilla.
Com la família real britànica té molts compromisos repartits i bàsicament ha anat apartant els seus membres, uns perquè han marxat i uns altres perquè són impresentables, no pot assumir tots els compromisos socials, retallaran les activitats de la família real, seran menys populars i menys vistosos, però efectes institucionals no ha de tenir cap mena de conseqüència en principi.
Casals ho deia aquí, el Via Lliure de RAC1 apuntava que la major part de les monarquies europees estan canviant per ser més properes amb la ciutadania, un canvi al que la Casa Real Britànica diu li serà més difícil d'adaptar-se.
I un últim apunt en plana internacional. L'ONU ajorna fins demà la votació d'una nova proposta d'alto el foc a Gaza després del veto de Rússia i de la Xina. Hamas ha agraït el posicionament dels països a la reunió de divendres. Les milícies islamistes denuncien que la resolució presentada pels Estats Units per demanar un alto el foc era esbiaixada i utilitzava un vocabulari equívoc per no implicar Israel. L'esborrany que s'ha de votar demà, en canvi, l'ha presentat Algèria i torna a demanar una treva a l'enclavament palestí mentre duri el Ramadà. I un parell de punts amb clau de successos, un per dir que s'ha denunciat una altra agressió a un funcionari de la presó, en aquest cas de Ponent, a Lleida, per part d'un intern. És el segon cas que hi ha hagut al centre penitenciari en menys d'una setmana, en plena crisi a les presons catalanes per l'assassinat de la cuinera a mans d'un pres a Mas d'Enric. Comissions Obreres insisteix que aquests episodis evidencien que falten recursos i seguretat al carrer. Als centres, perdoneu.
Segons ha explicat el sindicat, ahir l'intern va agredir el funcionari mentre el portaven a un departament especial per haver agafat pel coll a una altra presa. El treballador el van haver de traslladar a una mútua perquè l'atenguessin. Aquesta agressió se suma a les que hi va haver també fa només 4 dies, quan un enfrontament entre presos va acabar amb 4 funcionaris ferits. I ara, d'aquests 4, 2 encara estan de baixa. Des del sindicat denuncien que els funcionaris continuen sense tenir eines per controlar els presos que no els deixen treballar.
I encara en plena de successos, han detingut 6 persones a Terrassa, Mataró, Granada i Ceuta per un segrest del setembre passat.
La víctima la van raptar al Prat de Llobregat i la van retenir en un immoble ocupat de Mataró. Es tracta d'un home de 42 anys que va aconseguir escapar-se. Tenia ferides a les mans i cremades i cops per tot el cos. El segrest estaria relacionat amb grups criminals i deutes relacionats amb el tràfic de drogues i no es descarten més detencions.
I els Mossos han trobat viu l'home que va desaparèixer divendres a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat.
Els agents el van localitzar ahir després d'haver ampliat la recerca amb l'equip submarí del grup d'actuacions especials dels bombers. També el van buscar amb gossos, drons i un helicòpter. Volien descartar que hagués caigut al riu Llobregat i s'hagués ofegat. Finalment, l'home va aparèixer sa i estalvi cap a les 9 del vespre.
7 minuts i les 9 del matí, de seguida la informació cultural.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant.
Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Malàisia, Vietnam o Japó des de 705 euros, taxes incloses. Reserva abans de l'11 d'abril a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid, el que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Cinc minuts i les 9 del matí, obrim ara plana audiovisual amb la mort de l'actriu catalana Sílvia Tortosa. Ho sabíem ahir al matí, a l'edat de 77 anys, nascuda a Barcelona, va ser un dels rostres més populars dels anys 70 i 80, llarga carrera al món del cinema, del teatre i també de la televisió.
50% flaps avall a l'avió.
Espero no molestarles. Ahora necesito seguir creyendo.
Sílvia Tortosa, que va estudiar interpretació a l'Institut del Teatre, no va trigar a debutar a l'escenari. Amb 15 anys ja interpretava el paper de Dorita a l'obra del Mago de Oz i amb 19 va debutar al cinema amb la pel·lícula L'Último Sábado. I a partir de llavors treballaria ja pel·lícules com Pánico en el Transiberiano, Asignatura Pendiente o La Senyora. També va participar a sèries espanyoles com El Curro Jiménez, La Farmacia de Guardia o Art de Madrid. La Unió d'Actors i Actrius va anunciar ahir la seva mort a través de les xarxes socials. Van explicar que l'actriu havia passat una llarga lluita contra el càncer, malaltia que sempre va voler mantenir sota la màxima discreció. La vetlla per Sílvia Tortosa serà demà al Tanatori de les Corts. I parlant d'actrius, avui qui passarà pel Via Lliure és Belén Rueda, la gran actriu que aquesta tarda fa l'última representació de l'obra Salomé al Teatre Goya, a Barcelona, on actua des de dimarts passat dins la gira de funcions que està fent per tot Espanya. Belén Rueda, que segur que recordareu, es va fer molt popular a les televisions de tot Espanya a finals dels 90 gràcies a èxits com aquest.
Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir?
Ella era Lucía, la dona del Resines a Los Serrano, però també va formar part de sèries de molt èxit com Médico de Família o Periodistes. Però no va ser, atenció, Helen Rueda, fins als 40 anys que no va debutar al cinema. Va ser increïble pel·lícula, Mar Adentro.
El Goya és para... Belén Rueda, por Mar Adentro.
I va guanyar, de fet, el Goya, actriu revelació. Doncs bé, a partir de les 11 del matí, els micròfons a RAC1, repassarem la trajectòria de Belén Rueda. 3 minuts i les 9 del matí, i per cert, un apunt més abans de passar a l'agenda cultural, ha mort Laurent de Brunhoff. Potser pel nom no sabeu qui és, però és l'autor dels llibres infantils de Babar. Recordareu, aquell elefant que es va fer molt famós. El pintor i narrador va ser el creador de tota aquesta franquícia basada en els llibres que havia començat a fer d'escriure el seu pare sobre un elefant, però que ell va adaptar i va portar per tot el món. Tenia 98 anys, va morir, de fet, divendres a casa seva als Estats Units a causa d'un vessament cerebral. Per tant, ha mort a l'edat de 98 anys el pare de Babar. I pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, Meritxell Neddermann actua aquest vespre a Mataró. Serà 7:45 al festival La Música Inquieta a la sala La Lola. La cantant, que sabeu que és germana de Judith Neddermann, la col·laboradora d'aquest programa, serà l'encarregada de tancar el certamen. I els Medina Zara passen avui per la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ahir eren a la Mirona de Sal, la banda de rock cordobesa que passa avui per la sala Paral·lel 62 en la gira El Sueño Eterno. I no ens movem de Barcelona perquè el Palau de la Música acull avui la gran gala del flamenc. I que començarà a les 8 del vespre, viatge per aquest gènere musical amb coreografies protagonitzades per una nova generació d'artistes del flamenc.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre. I descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, part del Fòrum.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil, estacions de proximitat.
Necessites comprar-te un cotxe?